Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Molt bona tarda. Aquí a la cadena Piranaica. S'està que... Ja escalfor, ja caliu, eh? Hi ha intimitat, eh, Ricky? Què tal? Com estem?
Bé, efectivament. Hi ha intimitat perquè... Bueno, doncs estic aquí amb una...
Amb una espelma.
Sí. Una espelma, sí. Mira, no he pensat...
Però no, hauries pogut portar una espelma amb la... Pues sí. Amb l'afició que tens amb les espelmes.
M'agraden molt les espelmes. Ai. Sempre he sigut molt espalmero.
A veure, si hi ha algun... algun electricista que ens escolti...
Sí.
Un o una electricista...
Sí.
Podeu passar-vos per la ràdio, sí. Que ens... Fareu un favor.
Sí, tenim un problema amb els fluorescents.
És l'interruptor, sí.
És l'interruptor.
No, els fluorescents jo crec que van bé, és l'interruptor.
Sí, i clar, jo no m'atreveixo perquè igual em puc picar els dits.
No, home.
M'entens, no? I aleshores, saps, com deia la meva iaia...
Sí, cadascú que faci el que sàpiga fer, no?
No.
No ho deia, això.
Bueno, no sé si ho deia, però vaja, el que anava a comentar que deia ella... Diu, si vols estar ben servit... Fes-te tu mateix al llit.
Això sí.
I aleshores...
No, però no sempre, clar.
No, ja, bueno, però he pensat, saps què? A l'espera de l'electricista, o l'electricista, doncs hi he agafat una làmpada de casa del meu despatx.
De peu, eh? D'aquestes així maques, de disseny.
Sí, sí, de disseny. I res, m'he portat aquesta làmpada... I em va la mar de bé perquè, escolta...
Almenys pots llegir, oi?
Puc llegir amb una certa... Sí, perquè, clar, vull dir, que si no... La veritat és que es fa bastant complicat. I amb la meva vista encara més, eh? Bueno, doncs res, benvinguts, com sempre, a la segona part del Passeu sense trucar, d'avui dimarts. I, escolteu, començarem recordant que el 1900, un dia com avui, es va estrenar... Una òpera molt maca. Tosca.
Escoltem a Pavarotti, amb una de les àries d'aquesta òpera.
Això.
El Luce van le Stelle. De fet, aquesta òpera es va estrenar a Roma, eh?
Sí.
A Roma.
Sí, concretament al Teatre Constanzi, de Roma.
Ara veu més conegut, eh?
Sí. Canta molt bé, aquesta, o cantava molt bé.
Ai, sí, pobre.
Sí, també ens va deixar...
Ben jove. Sí.
Per mi, un autèntic crac de l'òpera. Jo no hi entenc massa, les coses també com siguin.
Jo no hi entenc gens, doncs.
Ja. Bueno, després també recordarem un dia com avui, del 35, que va aparèixer a Madrid, el primer número d'un diari que ja no existeix, que es deia Ja.
Ja.
Que era de l'editorial Catòlica.
Mira.
Sí. I també recordarem, un dia com avui, però del 2013, que el ciclista americà Lance Armstrong...
Quin disgust.
Guanyador ni més ni menys de 7 tours, però un autèntic impostor
sí.
I un autèntic... drama, el que es va produir... quan es va saber doncs, que aquest home sí, havia guanyat 7 tours, però tots de manera absolutament il·legal, cosa que va suposar doncs, que Enric Fontbernat no pogués guanyar algun tour perquè va guanyar Lance Armstrong.
Però Fontbernat no es dopava.
No. Que, per cert, parlant de dopatge, on hi ha hagut una sorpresa mayúscula, ha estat en el Rally París-Dakar, bueno, en el Rally Dakar. Jo és que sóc encara...
Sí, dels començaments.
Sí, a més, avui ja ho dèiem al migdia, que avui també hi ha, o es compleix, doncs, un...
Ah, sí, un accident.
Exacte, que va acabar amb la vida de Thierry Sabine.
El pare. Sí.
Exacte. Bé, doncs, per què ho deia, això? Sí, perquè de manera... que ningú s'ho imaginava, han fet un control de dopatge, que no ho havien fet mai.
Potser...
Sí. Bueno, en principi...
No se sap res més.
Sé aquesta, perquè ho he sentit a la ràdio a primera hora del matí, però no sé exactament els resultats o què ha passat, però sí que ha sigut de manera sorpresiva. amb un rally, doncs, que no s'havia produït mai aquest fet, no?
Bueno. Molt bé, anem amb d'altres històries i us anem a donar una llista de 10 noms.
Són... Avui parlem, sí, de samarretes.
Samarretes.
Avui el titular és...
Suades?
Bueno, no, en principi...
Fetes servir? O noves?
Bueno, no, en principi.
Noves, no?
Aquestes són les que es van a comprar a les botigues, que venen aquest tipus de material.
Doncs no? Els 10 futbolistes que més samarretes venen, això sí, a Europa.
Actualment, eh?
Actualment. Tenim el Jude Bellingham.
El primer.
Erling Haaland.
El segon.
Kylian Mbappé.
El tercer.
I així fins al 10, eh? Marcus Rashford.
El quart.
Son Heung-min.
El cinquè.
Mohamed Salah.
Sisè.
Kevin De Bruyne.
Setè.
Alejandro Garnacho.
Vuitè.
Bukayo Saka.
Nové.
I Vinícius Júnior.
El desè. Esperem ben aviat tenir aquí un altre nom, com és Lamine Yamal.
Anava a dir, no n'hi ha cap del Barça.
No, en principi no. Aquests
hi ha noms que no els havia sentit mai, eh?
Sí, sí, sí. No, són tots prou coneguts, eh? Però vaja, en principi aquestes són els 10 jugadors que en aquests moments més samarretes venen a Europa.
Jude Bellingham, el primer. Clar.
Sí, 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 sí.
Ara anem amb el tema samarretes més venudes de la història de la NBA, la NBA.
Aquests són ja històrics, eh? Vull dir, el tio que més samarretes ha venut i continua venent és Michael Jordan.
Kobe Bryant.
Que és el segon, que lamentablement doncs, ja no és entre nosaltres. El tercer, LeBron James.
El quart, Magic Johnson.
Que ja no juga. Larry Bird, que és el cinquè.
Stephen Curry.
Aquest sí que juga, el sisè.
Shaquille O'Neal.
El setè.
Julius Erving.
El vuitè.
Allen Iverson.
El novè.
I Karim Abdul-Jabbar.
El desè.
Això.
Doncs aquestes són els personatges que més samarretes han venut a la història de la NBA. Continuem per allà dalt, per els Estats Units,
sí,
i concretament per Califòrnia, que ja sabeu...
A l'infern,
A l'infern de Califòrnia, efectivament.
Sí, sí, sí.
I que avui també sentíem que perillen els Jocs Olímpics...
Sí.
Els mundials de futbol...
Els nominats, si realment després es fan els Òscars, que ja en parlarem, seran el dia 23,
Ja veurem.
I han de venir ja els nominats, però encara no.
Jo
es va allargant.
Jo ara donaré una opinió...
Jo no els faria.
Personal.
Jo no faria la gala
jo
dels
Jo no faria Òscar. La gala perquè crec que...
No sé, faran el que voldran.
És com si em diguessis que ara tinguessin que fer una gala d'aquestes característiques, sigui cinematogràfica, musical, cultural, el que vulguis, a València. No crec que sigui el moment oportú doncs, de fer una gala d'aquestes característiques amb tot el que està patint, doncs, en aquest cas, l'estat de Califòrnia.
Exacte.
No?
Doncs bé, hi ha molta solidaritat, com ara és el cas també de l'Angelina Jolie.
Sí.
Mostra la seva implicació i explica al Daily Mail que l'actriu ha explicat que està acollint a gent a casa seva, l'està oferint com a refugi pels que s'han quedat sense llar aquests dies. I, de fet, no és l'únic ajut que pretén l'Angelina Jolie. També ha promès que ajudarà econòmicament amb el necessari perquè aquestes famílies recuperin la normalitat, si això és possible, tan aviat com sigui possible.
Això ja s'està produint, Hi ha molts actors, actrius, gent de diners, que ja s'ha rascat la butxaca amb quantitats importants, importantíssimes, doncs per donar suport a tota la gent doncs que, evidentment, no ho està passant bé. No? També, en aquest moment, doncs l'Angelina està fent doncs, una cosa molt normal i és cuidar les persones més properes amb ella, doncs, donant-li també sostre a casa seva. I doncs, ha comentat que quan li han preguntat per aquesta possibilitat, diu que de tota manera assegura que que vol continuar ajudant, sí. Uh-huh. I que...
De forma immediata, ara, eh?
Això mateix, i que amb el pas dels dies, doncs, entrarà a fer, o començarà a fer altres accions per ajudar en aquest terrible succés que està passant a Los Angeles.
I sorpresa o no, que ahir revelaven les mamarazzis a El Periódico, potser no, Pep Guardiola i Cristina Serra se separen,
sí.
L'entrenador en Pep i l'empresària posen punt i final a la seva història llarga, perquè van festejar 20 anys, mm-hmm. i han estat 10 casats, eh? Ho explicava, doncs, com us dèiem, les mamarazzis, la Laura Fai, la Lorena Vázquez. Mm-hmm. Sembla ser que això ve de bastant endarrere, eh?
Sí. Ella ja fa temps que va marxar d'allà de Manchester, però estem parlant de diversos anys, eh?
Sí.
I, bueno, en fi, va dir que venia aquí per fer feina i tal,
però... Sí, perquè ella té una empresa de moda.
Exacte, exacte.
Sembla ser que no hi ha terceres persones, aquesta trencadissa ha estat cordial, continuen sent amics i els podrem veure junts. De fet, aquest estiu, que es veu que ja la cosa ja estava d'aquesta manera, els han pogut veure. Doncs això, que... Quina millor manera d'acabar quan les coses no funcionen i havent-hi fills que en tenen tres,
sí.
Doncs podem ser amics, uh-huh. i fent vides separades, que és el que ha de ser en Pep Guardiola i la Cristina Serra.
Exacte, una d'aquestes periodistes apuntava que no se sap ben bé si intentaran desmentir-ho o no, però que, en principi, la informació és absolutament certa. Ara, que després ho vulguin desmentir o no, doncs ja es veurà. Però bé, en principi, que quedi aquí doncs, aquesta separació de Pep Guardiola amb Cristina Serra. I parlant de...
Continuen els negocis.
Sí, no, de futbol, doncs, home, Cristiano Ronaldo...
No, futbol no, perquè parlarem d'una... pizzeria, la
bueno,
nova
futbolistes,
pizzeria...
Futbolistes.
Del Cristiano Ronaldo, que està a Madrid, en plena Gran Via, amb unes vistes extraordinàries, sí. i també uns preus que et deixen... Doncs que fot una miqueta de...
Bueno, tampoc et penses.
De garrotada, ara, no? Però vaja, no són econòmics, no és anar al Pizza Hut, eh?
No, home, no és anar al
no,
Pizza Hut,
però... No, ni al Telepizza.
No, però bueno, tampoc és una cosa que diguis... A veure,
val tu més... Tu t'ho trobes barato, ell.
No, home, no és que ho trobi barato, però, escolta, em sembla que val més una hamburguesa del xicot aquest del Pelo Pincho, el Pedroche... Bueno, no,
el Pedroche no. No, el David Muñoz.
Però ja m'entens, no?
Home, sí, clar.
Que està casat amb la Pedroche.
Ah, sí. Bueno. Doncs res, està a la novena planta.
Sí.
Unes vistes impressionants al cor de la capital d'Espanya, Madrid.
Sí.
I també una experiència gastronòmica única. Mm-hmm. Mm? Pizzas artesanals, fetes amb ingredients d'altíssima qualitat, combinant receptes clàssiques amb uns tocs així modernots, eh? Mm-hmm. A la carta podem trobar entrants clàssics com l'amanida de burrata, el carpaccio de carn de vaca madurada, vaca vella.
Vaca vieja.
O la parmigiana, amb preus que van des dels 18 als 21 euros. Els preus entre 20 i 25 euros, els plats principals, es destacaria la carbonara tradicional, el risotto mariner o els canelons de cua,
mm-hmm.
de bou.
De cua de bou, exacte. I les pizzas van dels 17 als 20 euros, mentre que els plats de carn o peix, on s'inclouen milanesa, salmó o solomillo rossini, es mouen entre els 23 i els 35 euros. Aviam, que tampoc són uns preus d'allò de dir, mare de Déu santíssima.
No s'hi pot anar, però vaja, tampoc. No pots anar cada setmana. No, o sigui que s'hi pot anar. Sí, depèn de la butxaca, no?
Clar, si tens calés hi pots anar cada dia, si vols. Però, bueno, però són uns preus bastant... tenint en compte doncs, que està en aquest hotel, que a més també és propietat del Cristiano Ronaldo, Hotel Pestana CR7, perquè tot és CR7, i Cristiano Ronaldo, que segueix jugant a futbol, segueix fotent gols, i, evidentment, doncs, segueix donant notícies. En recordes que fa 4 dies estrenava un avió d'aquells espectaculars, que també es diu CR7, i tot és CR7.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Sempre estem contents de tenir el Joan Marc Miralles, però més quan ve l'estudi.
Home,
que és veritat.
Veritat,
és més xulo.
Home, i tant.
Eh que sí?
No hi ha color. Sempre és millor l'estudi.
No sempre pot ser.
Veig si us entereu del que explico o no, amb les cares que feu.
Home, jo a vegades em quedo una mica penjada, ja t'ho dic, sincerament.
Per telèfon no ho veig.
Estem a la White, eh?
Ai.
Bueno, avui anem a parlar de diverses coses, aviam que ens doni temps,
sí.
Però la primera de totes és la fita de la Parker Solar Pro.
Sí, ja era el que em volia parlar la setmana passada, però ens vam liar amb el futbol.
Clar, aquest és el problema.
No, però a veure, és una fita que va ser pel dia de Nadal, va ser un bon regal de Nadal. Per als astrònoms que s'especialitzen en l'estudi del Sol, perquè és la Parker Solar Probe, és aquesta sonda americana que es va llançar a l'agost del 2018,
sí.
I que ha anat donant voltes a Venus i al Sol, i cada vegada s'ha anat acostant més, i ja el 24 de desembre passat va batre el rècord acostant-se a només 6 milions de quilòmetres de la superfície del Sol. Pot semblar molt, 6 sí, milions de quilòmetres, però sí, en realitat sí. és molt poc, és molt a prop de la superfície solar. Penseu que entre la Terra i la Lluna hi ha 300.000 quilòmetres, és a dir, és unes quantes vegades la distància de la Terra a la Lluna, no gaire més, 50 vegades?
Home, si són,
no, espera,
6 milions.
6 milions són 20 vegades la distància de la Terra a la Lluna.
I no es va desintegrar.
I no es va desintegrar.
No. Perquè ja fa caloreta, no?
Home,
aquesta distància.
A veure, és que... A més.
Home...
La corona solar, que és per allà on va passar la sonda, va passar per una zona que és l'atmosfera del Sol, que és la corona solar. La temperatura a la corona solar és molt més elevada que la temperatura a la superfície. A la superfície del Sol hi ha uns 5.000 graus centígrads, la corona solar hi ha temperatures de milions de graus, milió de graus centígrads. A veure, hem de deixar clar una cosa, el que és la temperatura i la calor no és el mateix. No és el mateix. La temperatura és l'energia de les partícules, perquè la temperatura que mesura és una energia. És l'energia de les partícules que estan en aquella zona del Sol. L'energia és molt alta. Viatgen a velocitats molt elevades i això us permet, per exemple, en aquestes partícules, escapar-se de la gravetat del Sol i fer el que en diem el vent solar, que ens arriba fins a nosaltres. Aquestes partícules marxen amb molta velocitat i per això es poden escapar de la gravetat del Sol, que és molt elevada. Però aquella zona és molt poc densa, és a dir, que hi ha molt poques partícules per metre quadrat. És a dir, la calor, que és l'energia total que reps, és molt més baixa. Tot i així, les temperatures que ha hagut de suportar la sonda en aquella zona és al voltant d'uns 1.000 graus centígrads. Les temperatures que ha rebut, per exemple, en l'escut, perquè la sonda està protegida per un escut d'uns 12 centímetres d'espessor que està fet de carbó, de derivats de carbó. Són dos capes de carbó enganxades amb diferents aislants. Una miqueta el mateix material que portava el transbordador espacial per protegir la seva reentrada en l'atmosfera de la Terra. Són derivats d'aquests, que en realitat són derivats... Els primers que us van utilitzar són els frens de disco. Els frens de discos de carbono, que porten els Fórmula 1, és el mateix material que està protegint aquesta sonda solar, la Parker. Llavors, què va fer? El dia 24 es va acostar a 6 milions de quilòmetres de la superfície, va passar per aquesta zona que és la corona solar, que és el gran misteri que té el Sol, és perquè la temperatura de les partícules a la superfície del Sol és d'uns 5.000 graus i quan estan a la corona solar estan milions de graus i es poden escapar del Sol. Això és un misteri que ja fa uns 150 anys que s'està investigant i que no tenim encara la resposta. La Parker va passar per allà, l'escut la protegeix la Parker, si l'escut arriba a uns 1.000 graus, a darrere de l'escut està a uns 30 graus de temperatura i tota l'electrònica que porta i els sensors poden treballar amb tota normalitat. Tot està ben protegit. Uh-huh. Només hi ha uns petits sensors que surten que permeten veure la seva orientació cap al sol i que l'escut estigui ben orientat en direcció del sol per protegir tota la resta. Mm. Però, a més de batre el rècord de distància a la superfície del sol, el que ha fet la Parker és batre el rècord de velocitat, perquè per sobreviure a passar per una zona...
Has de passar de pressa, no?
Has de passar molt de pressa.
Sí, no? Clar, si vas lenta...
Aleshores, el que han fet durant aquests anys, des del 2018, és anar accelerant poquet a poquet la sonda, donant voltes, utilitzant Venus com una espècie de llançadera, és una miqueta l'efecte aquest del, com es diu, de aquella cosa que
vas fer girant. El bumerang.
No, el bumerang. No. És que fiques una pedra amb una... Amb
ah,
una
corda, sí, una onda.
La onda, pues, és un efecte onda, el girar al voltant de Venus s'accelera la sonda i el girar al voltant del Sol també s'accelera, i fa aquesta doble acceleració. Ha arribat fins a 192 km per segon, que representa bàsicament uns 700.000 km per hora. 700.000 km per hora. He dit abans que la distància de la Terra a la Lluna són uns 300.000
km.
Imagina't. Faria la distància de la Terra a la Lluna en mitja hora.
Imagina't.
En mitja hora,
Ostres, i això no se'ls pot fotre dels coets que pugen?
No, arribes a aquestes velocitats.
No, dic, però utilitzant el mateix sistema? Amb coets convencionals.
Sí, però ha estat voltant entre Venus i el Sol durant 5 anys.
Yeah. Ha
anat agafant velocitat, cada vegada més velocitat, més velocitat. A més, té uns propulsors que van ficant. Ara, aquests propulsors, en principi, han gastat ja tot el seu propulsor.
L'energia, no?
L'energia, sí, tot el seu carburant, i ara ja no pot accelerar més, ja no tornarà a passar per Venus, perquè l'òrbita que ha agafat ara ja la fa passar més endintre de l'òrbita de Venus, ja no arriba fins a l'òrbita de Venus, i encara aquests propers mesos, el 22 de març i el 19 de juny, té encontres amb el Sol, tornarà a passar a molt poca distància, el mateix, més o menys el mateix, als 6 milions de quilòmetres. Si sobreviu i continua anant a bona velocitat, el 15 de setembre i el 12 de desembre tornarà a passar-hi, i no se sap per l'any que ve si encara tindrà prou velocitat per tornar a passar i sobreviure. El trajecte final serà fer-la empotrar-se contra el Sol, perquè desintegri la sonda i no hi quedi,
no
quedi basura. No és recuperable. Ara el que s'està recuperant ara són totes les dades que ha anat recollint la sonda en aquest passi, aquest darrer passi que ha fet. En principi, fins a finals de mes encara estarà recuperant les dades, perquè a l'estat tan a prop del Sol la transmissió cap a la Terra es fa en finestres molt i molt limitades, i doncs que té molta quantitat de dades, pues, tarda un temps fins que les pot descarregar totes. Però en principi totes aquestes dades ens haurien de permetre entendre el perquè d'aquesta diferència de temperatura entre la superfície solar i la corona. El primer cop que es va veure això va ser el 1869, amb un eclipsi solar, que es va veure una línia verda dins de l'espectre de llum de la corona solar, que els astrònoms no van saber interpretar fins 70 anys més tard. Imagina. Es pensaven que hi havia un element nou, que li deien el corònium, a dintre la composició de la corona del Sol, però després es va veure, i va ser un físic suec que es deia Edlund, que va dir que no, això era, en realitat era ferro ionitzat 13 vegades, portat amb un estat d'energia que li feia perdre gairebé tots els seus electrons. Bueno, el ferro en té 27, em sembla. Doncs 13 vegades estava tan energètic aquell ferro que emetia en verd. El ferro normalment emeteix en vermell.
En vermell, no?
Sí, en vermell i tot, amb ultraviolat, però en verd no. Clar, ja. Estava a un nivell energètic, estava tan accelerat, a una temperatura tal, que els electrons sortien despedits i jo estava, bueno, una cosa brutal. I això va ser el 39, l'any 1939-1940, que l'Edlin va fer l'interpretació de tot l'espectre solar que s'havia obtingut 70 anys abans amb una eclipsi solar total de sol, i que no s'havia pogut interpretar fins ara. Però no hi ha cap element com el corònium, que durant 70 anys va existir, però que no existeix.
Escolta una cosa, Joan Marc, aquesta temperatura, ja no solament de la superfície del Sol, sinó de la corona que l'envolta i tal, sempre és constant?
No, va canviant en funció de l'activitat solar. Estem parlant de temperatures mitjanes. Ja. Quan hi ha molta activitat solar, clar, encara s'accelera més, les partícules tenen més energia i doncs la temperatura de la corona encara és més elevada.
Ja.
I aleshores tenim el que ens passa, les tempestes solars que ens venen cap a nosaltres, que són aquests explosions d'energia de partícules molt accelerades, molt ionitzades, com aquest ferro 13, que ens venen cap a la Terra, piquen contra la magnetosfera i provoquen les aurores boreals tots els efectes que tenen després, corrents elèctrics que fan que disrupteixen l'electrònica, les centrals elèctriques, hi ha hagut apagades a la Terra, n'hem parlat diverses vegades, que hi ha hagut, quan hi ha aquests efectes, són corrents induïts pel camp magnètic, ja sabem que el camp magnètic i el camp elèctric estan íntimament lligats, són dos cares de la mateixa moneda, i quan el camp magnètic s'accelera molt, provoca corrents elèctrics a la Terra, i aquests corrents elèctrics sobrecarreguen els sistemes elèctrics, sobrecarreguen l'electrònica, i tot. Aquí hi ha el problema, no? I per això és tan interessant i tan important saber com funciona per poder preveure, justament, i poder protegir-nos d'aquestes tempestes. Sabem que algun dia hi haurà una tempesta grossa, perquè ja ha passat en el passat, moltes vegades, hi ha tempestes grosses, i la nostra dependència tecnològica de l'electrònica i de l'electricitat fa que necessitem protegir-nos d'això, de vigilar-ho bé i d'entendre bé per poder preveure-ho.
Molt bé.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Avui acabarem amb l'Amy Winehouse i aquesta cançó que va arribar al número 1 el 2007. Va arribar al número 1 al Regne Unit, Un àlbum, Back to Black, de la Amy. Fins demà, doncs.
Adéu-siau, a disfrutar-la, que val la pena. With his shame.